Però abans d'això hem de parlar de llibres i, com sempre, si parlem de llibres al programa, hem de dir un nom. Esteve Plantada. Bona tarda, Esteve, què tal?
Molt bona tarda, molt bé. Ara encara millor després de sentir l'Anaïs.
Oi que és com refrescant? Bé?
Sí, a més, celebro molt que l'hàgiu posat just davant perquè la secció va molt en consonància amb una part d'aquesta lletra, no?, d'aquesta cançó que ha cantat ara.
Ja, et diré una cosa, estem detectant que hi ha una preocupació estesa entre els col·laboradors, que és que esteu tots com molt preocupats per com han afectat a les relacions el tema del confinament.
A veure, és per preocupar-se, eh? Almenys...
Però tu estaves bé, no?
Jo estic bé i, a més, no puc dir altra cosa, estic en directe a la ràdio pública i no, a més em val dir això, però jo estic molt bé. Però sí que és veritat que s'ha notat aquest confinament que les parelles estan queixant-se, moltes parelles. De fet, no sé si tens controlada, Adam, la dada que diu que les vacances d'estiu és quan hi ha més separacions. I, de fet, aquí afegim i tot això que ha passat durant el confinament, que portem, hem empalmat l'estiu, les vacances, ara qui pugui fer-ne i qui les faci, amb tots aquests mesos de confinament tancats a les mateixes quatre parets, no?, durant molt de temps. I, de fet, d'això parlarem. Potser perquè aquest serà l'estiu amb més xafogors maritals, vés a saber, no ho sabem encara, però us vull abduir avui al món del desig i parlarem de tres llibres, i tenim temps d'un bonus track, que parlen de tres processos diferents al voltant de la passió. I la primera aturada que farem serà a la luxúria.
Saps que aquesta autora va ser amb nosaltres... La vam trucar un moment...
Val, l'autora del llibre, és que ara pensava en la de la cançó.
No, l'autora de la cançó. Dius, no. T'imagines? No. L'Anna Ponsoda, que és d'aquí parlaràs ara, va ser amb nosaltres ahir un moment precisament per parlar de la luxúria.
Doncs mira, avui farem un doble combo. Parlaré breument, doncs, però...
Si ens va parlar de manera coltada. De fet, fas bé de parlar del seu llibre perquè m'han parlat molt poquet.
Doncs val molt la pena que parlem d'aquest llibre. De fet, jo quan he dit luxúria i de seguida hem sentit aquesta cançó que es diu La Plage, de la Chiara Mastroianni, del Benjamin Violet. Clar, què més luxúria es pot haver que aquesta parella que van estar casats i que, desgraciadament, com passen en algunes parelles, doncs l'amor es va acabar trencant. I, de fet, va haver-hi una pel·lícula molt recentment en un d'aquests festivals que vam poder veure per plataformes com Filmin, que es deia Habitacions 212, que era protagonitzada per ells dos, quan ja fa temps que no són parella i després d'haver trencat. Però bé, volia centrar-me en la luxúria i és un dels llibres menuts d'aquesta sèrie que es diu Pecats Capitals, de l'editorial Fragmenta, que està molt ben editada, que és molt interessant. Són els set pecats capitals escrits a través de la mirada i la interpretació d'un autor diferent cada vegada, i doncs tenim autors tan potents com l'Adrià Pujol, l'Oriol Ponset i Murlà, la Marina Porres, el Jordi Graupera, el Raül Garrigasait, que ha publicat ara novetat, i entre ells també l'Anna Ponsoda, que ha fet això de la luxúria. Val molt la pena, són llibres petits, a un preu mòdic també, i que a més són de bon llegir, aquest especialment. Aquest és potser un dels més llegidors, perquè a més el tema és la luxúria, no és que sigui el pecat més mal vist, justament. Per què? Per què passa això?
Perquè tots hem tocat alguna vegada, no?
O Exactament, què? No? Perquè secretament aquest pecat...
Bueno, la majoria, ara aquí penso. És que s'estava repassant mentalment i dic tengui.
No, però la gula i la mandra i la luxúria és com que els perdonem més ràpid.
No, jo la mandra no la perdono, perdó.
Bueno, perquè tu ets especial, Adam.
No, la perdono.
Però, en canvi, l'avarícia o saps?
Sí, l'avarícia
és semblen molt lletjos.
Hi ha coses com que tenen un pes, no?, i són molt més greus, però, en canvi, la luxúria sembla que el podem disculpar perquè secretament tots el comprenem, no?, d'alguna manera. Sí que és veritat que, a banda de que nosaltres el puguem entendre, és un dels pecats més temuts i és sobre el qual s'ha escrit molta més literatura. Per què? Perquè la luxúria mou aquestes peces fonamentals de l'engranatge del nostre ecosistema social, no?, de les famílies, les comunitats petites polítiques, i a més té un component que el fa certament atractiu per la literatura, que és que és gairebé demoníac, no? La luxúria sempre s'ha representat, doncs, amb unes imatges, somriures com molt sorollosos i cares de lascívia, etc. Parlant del llibre en concret, jo us el recomano, és molt fi, és precís, és molt entenedor, té moments molt brillants. A més, aquests llibres els passa una mica a tots els altres volums també de la col·lecció, que com que hi ha tanta contenció, perquè la llargada doncs obliga, són curtets i són assajos molt bon llegir, doncs la contenció, aquesta llargada obliga a llegir aquesta contenció, i el text, en el cas de l'Anna Ponsoda, flueix molt bé, atrapa, i ella demostra, jo crec que aquí demostra molt bé, que és una gran narradora i que té molta traça en l'art d'explicar. És un llenguatge molt directe, sense miraments, podem trobar coses que ens sonaran abruptes o que semblen col·loquials de conversa de cafè, podríem dir, però amb arguments molt de pes. No? A més, ella juga molt a partir d'exemples de novel·les com Jane Eyre, La Loma, Fanny del Carrasol de Vila, Bean, Tristan i Isolde, etc. I de la luxúria, ara, m'agradaria fer un canvi en aquest recorregut que farem per parts de les passions, i m'agradaria anar a una cosa que la luxúria sacseja molt sovint, que és la fidelitat.
Tot té un sentit. Tot, aquesta cançó em posa una mica tonto, eh? Vigila.
No t'acostis, Adam, que aquí hi ha perill, que fa molta xafugo, eh?
Sí que és veritat, sí. Hem parlat també de la infidelitat avui, precisament, eh?
Sí, justament amb l'Helena estàveu parlant i he pensat que bé que tingueu en compte aquesta secció, perquè ho lligueu tot.
Tot planificat.
Estem hores i hores pensant com lligar cadascun dels continguts de tot l'estiu.
Exactament. Doncs jo us vull parlar d'un llibre, justament, que ha publicat Angle Editorial, que es diu Fidelitat, del Marco Missiroli, que, amb tradició d'Alba de Déu, que és una escriptora molt notable, que ara fa temps que no publica obra pròpia, però que és molt coneguda també per ser una excel·lent traductora i no ha parat de traduir. De fet, ara estaves citant la música de Chris Isaac. A més, la vam poder veure a una pel·lícula, que és Eyes Wide Shut, la famosa escena amb Tom Cruise, Nicole Kidman. Aquí la fidelitat trontolla, també. El que sí que volia destacar d'aquest llibre, abans de començar a parlar pròpiament, és que Netflix n'ha comprat els drets per fer-ne una sèrie l'any 2021, per tant, qui no l'hagi llegit o vulgui seguir estirant el fil d'aquesta història, podrà veure en pantalla. Està ambientat a Milà. I, de fet, és un dels atractius del llibre perquè està molt ben explicat i narrat com l'autor ens va introduint pels racons d'aquesta ciutat, pel tarannà, pel dia a dia. I, a més, ens fa moltes preguntes. És un llibre que, de fet, no és molt, molt còmode. Té passatges bonics, però d'altres que et deixen una mica un regust molt agre, perquè ens pregunta què és ser infidel. Ser infidel és pensar-hi en una infidelitat? És desitjar ser infidel? És ser-ho d'acte? És ser una vegada i empenedir-se'n?
No ho sé.
No ho sabem. Aquí tenim un problema, és un atzucac, això, diguéssim. La fidelitat sempre comporta grans preguntes. De fet, també pregunta el llibre quins límits ens posem en el matrimoni. O aquests límits potser és que venen imposats. Hi ha alguna moral, hi ha alguna convenció... Bé, i està molt ben explicat a través d'aquest llibre, que és curiós perquè no està dividit en capítols, és com un flux que va seguint i ens va portant amb certa habilitat, no, l'autor, d'un cantó a l'altre, d'un personatge a l'altre, van sortint molts personatges. I bé, la cosa és... podríem dir que la trama comença quan la parella protagonista, ell, que és un professor universitari, és vist amb un alumne al lavabo, i tothom comença a parlar, no? Allò que comença el rumor...
Perdó, has vist el lavabo fent coses?
No. El tema és que no han vist que faci res.
No se sap.
I ell sempre ho nega. Ell diu que la noia s'havia marejat i que l'estava ajudant, no? Però els veuen des de fora, no? I comença aquí com el rumor, i de fet, en el llibre, ells es refereixen al moment aquest moment germinador, com el malentès. I tota l'estona es va parlant del malentès. Però clar, això activa un mecanisme perquè la parella d'ell, la seva parella estable, comença a tenir, doncs, a plantejar-se coses, comença a tenir un punt, fer-se una mica obsessiva amb tot el que està passant, però també es planteja coses de dir, bueno, i què passaria si que a partir d'ara tinguéssim una mica open your mind, diguéssim. No?
I acaba com el Rosari de l'Aurora, ja ho veig.
No et diré com acaba, però sí que val la pena seguir el trajecte de com està descrit, d'aquestes preguntes que van fent i totes aquestes coses i pulsions que van sortint a partir d'aquest fet inicial, no? I de la fidelitat o la infidelitat, crec que és necessari que anem a parar a la ruptura.
Io lo racconterò, tu lo racconterai.
Clar, em fa molta gràcia perquè en aquest programa sempre hi ha moltíssimes coincidències no buscades, i és curiós perquè no sabíem de què parlaries, almenys jo, fins avui, fa unes hores, i ara portes un llibre que l'estic llegint, curiosament, és un llibre duríssim.
Molt dur.
Que sí, parla sobre, precisament, la ruptura d'una gran escriptora, que és la Rachel Cusk, que ha fet grans llibres, però que aquí parla en primera persona d'una experiència personalíssima.
Sí, i déu-n'hi-do com ho explica, eh? Realment et deixa... Hi ha moments que, malgrat no hagis viscut aquesta situació, en certa mesura, tots, d'alguna manera, tots hem patit ruptures. El que passa, jo almenys, a aquest nivell, amb nens pel mig, encara no m'ha passat.
Jo encara, diu.
Bé, encara, vull dir, esclar, tot la teoria de la relativitat, no? Però sí que tu entens perfectament el patiment d'aquest, del contacte que ella té amb els fills, de com els protegeix, bé, i com es comença a caure, no?, s'esfondre aquest món que ella té muntat després de prendre aquesta decisió. Tu ho has dit molt bé, a més, ara que tenim l'Anaïs, abans cantava, diu, a la cançó, les fulles caduquen i els amants també. Mm-hmm. I he pensat que és bonic això per parlar d'aquest llibre, de la seqüela, que una mica vindria a ser això, en traducció de Carme Geronès, i amb aquesta edició de l'editorial Les Hores, que ens porta aquest llibre, que és molt potent, molt contundent. De fet, parteix d'un episodi personal, i ja ho has dit abans, i és així. A més, es veu molt que és molt honest, és molt sincer, és molt estripat. L'any 2009, l'autora, la Rachel Cusk, trenca amb la seva parella i comença a escriure, doncs, aquest relat que ara ens arriba i que es titula Seqüela. Aquí hi trobarem una sinceritat bestial sobre la separació, sobre quin lloc ocupa també el fet de separar-se i de passar a ser solter, una altra vegada, solter amb fills o filles o no, a la societat, i com afecta també aquesta relació amb els fills, no? Hi ha moments, a mi, potser perquè soc pare, ara, diguéssim, que m'afecta especialment, no?, el pensar aquest de com s'encaixen aquestes peces, i realment ella s'aboca i és una sinceritat total. I també és una cosa curiosa, és que no veiem les raons del trencament en cap moment, sinó que el que veiem és tot el dolor, tota la trencadissa que acaba provocant, que a més que una trencadissa és una devastació, perquè hi veiem molta, molta, molta cruesa. Són 8 capítols que contenen diferents períodes per superar aquesta separació i que passen, doncs, de molts estadis, no? Des de l'agitació, la recriminació, i està escrita a moda de confessió total, no?, com si fos un diari íntim, però que ella sap perfectament que ens està compartint amb nosaltres. A banda d'això, també té moments on tu veus que l'autora és sumament intel·ligent, també té moments divertits, en alguns moments també és fresc, i això vol dir que a vegades hi ha esperança, no? Aquests brots verds, quan les coses van tan malament i sembla que no pugui mai anar bé.
Molt bé, molt bé. I ara, mira, llegi el segon capítol i comença parlant. Diu, el dia que ell va venir a recollir les coses de casa, jo tenia molt mal de queixal. I fa... Ara, bueno, ja ho has llegit, en aquell capítol fa una analogia entre el mal de queixal i la trencadissa, la ruptura de la parella, que és espectacular, també, no?
És una part bestial, no?, perquè a més estàs notant el dolor i que, en realitat, està parlant del queixal, però saps que no, que està parlant.
I una imatge molt potent, que és ell amb la mà a la boca, perquè li fa mal el queixal, i el seu exmarit traient les coses de casa, no? És espectacular.
Sí, sí, és bastant... Bé, s'ha de dir que, si el voleu llegir, val molt la pena, però aneu previnguts, sisplau, i sobretot poseu-vos cuirassa, sobretot si acabeu de passar una situació similar a la que explica, perquè estic segur que us deixarà malament. Abans d'acabar, Adam, si em permets, i si tenim temps, m'agradaria fer aquest bonus track que t'he promès, justament perquè avui t'he vist que t'has posat com... Has tingut un atac de nostàlgia, de tendresa, a Twitter, i has...
No pots fer tuits abans de començar el programa.
No, una ni després, Adam, ni abans, ni durant.
Ets un personatge públic, ho saps, per tant, hauries... Però m'ha agradat aquest atac de nostàlgia, pensant, no podem acabar la secció amb aquest mal gust de boca que deixa la seqüela, no?, de la Rachel Cusk, i he pensat, doncs, que també hem de creure en l'amor, no?, l'amor, amb aquest amor pur i més, com el que deies en el teu tuit, el primer amor, quan som adolescents. I, de fet, us porto una petita joia, una delícia, que ha publicat recentment també Quaderns Crema, de l'Stefan Zweig, Pike, que es diu Una boda a Lió. És un llibre, ja veieu, que és molt primet, molt curt. Hi ha quatre relats, format per quatre relats, que els han ajuntat per l'ocasió, i el primer justament es diu Una boda a Lió. Uh-huh. I és un relat que us reconciliarà amb l'amor total, amb l'amor aquell pur. Només us diré una cosa, perquè al final no el desvetllaré del relat, perquè vull que el llegiu i també deixo una mica de gust agradols. Comença quan una parella jove, una noia, ha estat condemnada a mort per uns fets que no t'explicarem, i es vol casar, es pensa que la seva parella ha estat assassinada, no? Però allà on està esperant, allà a la presó, diguéssim, les masmorres, troba a la seva parella, el seu company, i vol, abans, perquè els dos estan condemnats a mort, clar, abans que els matin, vol poder-se casar. I farà com una mena que tots els presoners que estan allà amb ells es conjugaran perquè això pugui passar, i no us diré si passa o no passa.
Ah!
Però és un relat curt, és preciós, és deliciós, està molt ben escrit i et reconcilia una mica amb aquesta esperança en l'amor, l'amor aquest total i pur de quan eres adolescent.
Doncs aquests eren els llibres que recomanava avui l'Esteve Plantada: Luxúria, d'Anna Ponsoda; Fidelitat, de Marco Missiroli; Seqüela, de Rachel Cusk; i aquest últim bonus track, Una boda a Lió, de l'Stefan Zweig. Moltes gràcies.
A vosaltres, contents de veure-us.
Dijous que ve, igualment.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.